Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia i ahir canto jo, bueno, canto, faig veure que canto, i aquest és el programa Molta Comèdia de les Arts Escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim gent de Sant Cugat, gent que sempre està present en totes les demostracions de cultura de la ciutat. Però abans, la homilia de Molta Comèdia, cultura i comunicació. Benvinguts, germans de les Arts Escèniques. L'àmbit de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat acaba d'enviar una bona notícia que cal promocionar. A partir d'ara ens diuen, si vols saber tot de les propostes culturals municipals, aquest és el teu canal. Hi ha una signa que no sé com és, que són aquelles dues ratlletes verticals i dues horitzontals. I a continuació, cultura en minúscula, i després STC, o sigui Sant Cugat, cultura en majúscula. Per cultura de proximitat, projectes de ciutat, festes i tradicions, arts escèniques, música, arts visuals, lletres i pensament, festivals, entitats, patrimoni i museus. I acabant amb una frase que comença a repetir-se molt i que espero que s'ho faci seu de veritat els que governen a qualsevol nivell. I la frase és, la cultura a Sant Cugat sempre viva i segura. I després continua amb una relació dient, segueix-nos a www.instagram.com/culturastc o www.facebook.com/culturastc o Twitter:// culturastc. On es troba efectivament tot allò que pot interessar a persones que cerquen espais, esdeveniments culturals, és una bona iniciativa. Però cal dir que tenim un problema. Un problema sembla provocat per la pandèmia que patim des de fa més d'un any i que em fa l'efecte que continuarà tot aquest any. Moltes persones interessades en la cultura no tenen a l'abast aquests sistemes de comunicació o senzillament no els utilitzen. I la falta de programes de paper, la falta, masses vegades, de comunicació amb cartells que per segons què no fallen mai, poden deixar sense coneixement de tot això que es programa, i això és una mancança que cal solucionar. Bona iniciativa va de l'àmbit de cultura, però no us oblideu dels que necessiten encara el paper per assabentar-se de les coses. En fi, com sempre, jo que no sóc creient, ho repeteixo. Que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Nachts geh ich dahin. Ich bin allein. Und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich warum. Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft. Doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
Ich wollt glücklich sein. Oh,
Dachbarum, ens preguntava el Camilo fa uns anys, i venia a dir que per què. I no sé si l'obra que pararem també es planteja per què. I ho farem amb el director de l'obra, Mario Fernández. Mario, com estàs?
Hola, bon dia, Eduard.
Et tenim una mica lluny, però sé que estàs present aquí com si estiguessis assegut a aquesta taula amb nosaltres.
Així em sento, gràcies.
I també tenim a Maria Vancells, que és una de les intèrprets de l'obra. Maria, bon dia.
Bon dia.
I benvinguda a aquest programa que és quasi teu.
Sí.
No?
Ja hi ha costum.
És una bona costum.
És una fantàstica costum.
És una bona costum. Estem intentant connectar també amb una tercera persona que interpreta l'obra, que és en Cisco Ruiz, però sembla que no tenim possibilitats de moment. Ho intentarem una mica més tard. I la primera pregunta que seria per a Mario seria: Mario, abans que arribi l'alemany, aquesta obra de Marta Barceló, com vau arribar a definir Buit de teatre, que la volíeu fer?
Doncs mira, tot es remunta allà l'any 2019, quan vam acabar de fer l'últim treball nostre, que va ser el crèdit. Vam començar a mirar textos, així una mica així, sin ton ni son, sempre tenia en compte que no pot ser un muntatge molt, molt gran, perquè la companyia és petita, amb pocs mitjans, i ho vam mirar a la biblioteca d'aquí de Sant Cugat, la Gabriel Ferreter, que té un bon fons d'obres de teatre, i ens va arribar aquesta, vam llegir aquesta i ens va agradar. Tant el Cisco com a mi la van trobar molt adient per la nostra petita companyia. Ens faltava una noia. Fins i tot al principi ens vam plantejar la possibilitat d'adaptar-la perquè la fessin dos homes, el Cisco i jo, però al final vam pensar que no, que estava escrita per un home i una dona, i per això vam buscar una bona actriu, i ens vam trobar amb la Maria, que realment ha sigut una gran troballa.
Aquesta obra de la Maria Barceló, de la Marta Barceló, es va estrenar a Barcelona el 2017, a la Seca, a l'Espai Grossa, i en aquell moment jo recordo que va tindre una bona acollida, considerant l'espai i considerant que es tractava d'un teatre doncs, petit, etc., amb aquests condicionants que ja ens imaginem. Però va sorgir. Tu què en diries de l'obra com a contingut?
Què diria? Doncs la veritat és que és que, clar, el tema de l'obra, que és l'Alzheimer, ja en parlarem, és un tema tan present en moltes famílies, en la societat, que és molt punyent, et toca molt la teva fibra sensible, que per poc que la tinguis, no? I jo crec que és una obra que et fa replantejar moltes vegades aquesta manera de pensar de ja ho farem, deixar tota per al dia de demà. I jo crec que et deixa clar que el que has de fer és el que penses avui, no el que ho deixes per demà, no? O sigui, has de fer-ho avui, el que pensis ho has de fer avui i no demà, perquè demà mai se sap.
Bé, la Júlia, que és el personatge que afronta aquest Alzheimer, ho fa, ens diuen, amb una visió pragmàtica, des de la serenor de l'edat, i en aquest cas això ho ha de demostrar la Maria Vancells, que la tenim aquí. Maria, què és per tu el personatge de la Júlia?
Ostres, per mi la Júlia és una persona positiva, que davant d'un problema molt bèstia, perquè no em vull pensar que un dia em diguessin a mi: senyora Balaguer, vostè té Alzheimer, es planteja coses que ha de fer abans que arribi l'alemany, no? En positiu, i viure intensament tot el temps que li queda. I això em sembla fantàstic, perquè jo sóc molt vital i aleshores necessitaria realment dir: ostres, què em falta per fer? I ella s'hi enfronta amb molta serenor i ho aconsegueix, jo crec que ho aconsegueix.
I llavors l'altre personatge?
El Cisco té un problema perquè acabarà aquesta obra amb un problema de personalitat perquè fa molts personatges.
Ah.
I aleshores jo li dic que acabarem malament, però perquè fa els meus fills, fa el metge, fa un pàrroco, fa un mecànic... Fa... Bueno, ahir els comptaven, són 24 personatges que fa.
Sí, diferents personatges que...
Que interpel·len amb la Júlia.
A la Júlia. Uh-huh. Mario, quan tu et planteges la direcció amb aquesta, jo no sabia aquest fet de que el Cisco de fet el que fa és un munt de personatges diferents. Com ho soluciones des del punt de vista, diguéssim, físic?
Bé, més que l'obra està escrita perquè sigui així, perquè sigui un personatge que sigui un multipersonatge. Li vaig plantejar en el Cisco, ens ho vam plantejar tots dos, perquè no sabíem què fer, si que ho fes ell, si ho fes jo, aquest personatge, i buscar un altre director. Ens ho vam plantejar com un repte professional, encara que no som professionals, però com un repte actoral molt bèstia. O sigui, estar sobre l'escenari i tenir el cap en 24 formes diferents d'actuar, perquè s'ha de notar cada personatge ha de ser diferent de l'anterior, i són personatges que a vegades una frase la diu com A i la següent frase ha de ser personatge B. És un repte brutal a nivell actoral, i jo crec que el Cisco s'ha sortit molt i molt bé, i ens ho demostrarà, evidentment, el dia 30 i el dia 2.
Exacte, diem que aquesta obra representa el Teatre de Mirassol el divendres 30 d'abril i el diumenge 2 de maig, el divendres suposo que a les 8,
sí.
I el diumenge a les 7.
Ja t'ho saps, Eduard.
Sí, home, una mica perquè...
Repetim.
No, perquè el fet de la pandèmia també... Jo penso inclús, no sé si vosaltres què creieu, que algunes de les obligacions que ara genera doncs, el tema de la seguretat, algunes quedaran alguns d'aquests horaris que s'estan fent i que segons quins països d'Europa ja són normals.
Són còmodes, eh?
No vull dir que...
Són còmodes.
Imagino que... perquè jo recordo el Teatre Auditori quan va començar, i el Mario això ho té molt clar perquè tu estàs allà doncs, de fa molts anys, començaven a les 10 de la nit. Començaven a les 10 de la nit i...
Ara sembla mentida pensar en això.
Per això, i en canvi després quan es va fer aquest canvi a les 9, doncs, i després amb les òperes doncs, es va dos quarts de 9 i sembla que... I al final la majoria de gent, també perquè la vida laboral tampoc és el mateix per segons quina gent. Mm. Vull dir que tot juga. Tornem a l'obra una altra vegada. Tu abans parlaves, Maria, del fet aquest de la dispensió del fet de l'Alzheimer com a tal, però vivim en molts casos gent que coneixem, famílies que coneixem, amics que ho pateixen i sembla doncs, que sí que hi ha hagut una variació des de fa uns anys ençà en quant al tractament, en quant a la forma, però sembla que solució no n'hi ha cap.
No n'hi ha, no.
En canvi, tu planteges un personatge que vol fer coses que no havia fet.
Abans que arribi l'alemany. O sigui, l'alemany arribarà. Per desgràcia, arriba i no hi ha solució. Però l'obra no està basada en quan comença l'alemany, sinó abans. Ella està conscient, està perfecta, té petits problemes, que són al principi de la malaltia, però no el viurem. El que és l'alemany a l'obra no el vivim.
I d'alguna manera, tu has tingut algun tipus, o sigui, has viscut algun tipus de presència real que a l'hora d'interpretar t'hagi volgut?
Jo tinc una persona que estimo molt, que no té Alzheimer, té un altre tipus de problemes, i sí, m'ha ajudat. Ahir amb el Mario feia massatge a l'auditori, Mario?
Sí.
I al final de l'obra jo me'n vaig a fer aquesta persona que estimo tant i que ella està malament i m'ha ajudat en aquest sentit de la mirada que fa, la gestualitat que fa, això sí que m'ha ajudat.
Des del punt de vista de l'autoria, Mario, i de la direcció que hi havia escollit, Tu penses que aquest és un tipus d'obra de les que, a la vegada que són dramàtiques, perquè el que expliquen és dramàtic, poden crear una sensació amb el públic en general de lleugerament, pensant en una cosa com aquesta?
Com tu dius, és un tema molt, molt dramàtic. Lleugerament, perquè sí, perquè es tracta el tema des d'un punt de vista positiu. Positiu perquè la Júlia en cap moment es deixa arrossegar pel que significa perdre el cap, no? Sinó que ella s'afronta la malaltia amb una fermesa i una força envejable, no? I des d'aquest punt de vista jo crec que deixa una banda el dramatisme del tema. Evidentment no farem spoiler, però l'alemany, l'Alzheimer, arriba i això quan acaba l'obra ho saps. I bé, ja ho veurem, jo ahir li deia a la Maria, m'emociono cada cop que fem el final, perquè arriba l'Alzheimer, és inevitable, malauradament no hi ha solució per aquesta malaltia encara. I ara, abans li preguntaves a la Maria, la meva àvia ja va morir fa 20 anys, i jo no sabia que tenia aquests records, saps, de la malaltia tan propera. I quan veig a la Maria i llegeixo el text, realment m'emociono, i molt. I segurament això li passarà a més d'una persona que vingui a veure'ns.
Segur.
Sí, segur. Però, bueno, jo crec que si surt alleugerit pel fet de plantejar-t'ho, de veure-ho, de...
Exacte, això el que volia dir, eh?
Sí, jo crec que tot s'ha d'afrontar.
No que l'obra reduís la importància del fet, sinó que tots sabem que l'escenari és un mirall i en qualsevol cas el que reflecteix en molts casos pot ajudar a una persona que no s'ho havia plantejat o efectivament ho està vivint directe o indirectament.
Sí. És que és un cant a la vida aquesta obra en el fons, no? És un cant a l'energia positiva.
I això ho entens
bé. S'ha de parlar de tots els temes, no hi ha cap tema tabú per dur i per dur que sigui, no? S'ha de parlar i s'ha d'afrontar i s'ha de veure des d'un punt de vista positiu molt millor.
Aquesta gamma de personatges que acompanya l'obra la Júlia, abans t'ho apuntaves, Maria, que hi ha un capellà, 24, que hi ha un 24, o sigui que són petits moments, petits contactes que es van produint, i que va exposant el caràcter precisament d'aquesta dona.
Sí, i les situacions amb la que es troba, no? Mario, no sé si ho puc dir, però ella fa una llista de coses. Ho podia dir? No? Jefe, això ho podia dir?
No es podia dir.
Bueno, Mario, una mica donar-li a la gent una mica d'idea del que haurà, tampoc... Sí, jo a vegades, perdona, eh?
Que després em renya.
Perdona,
eh?
Sí, jo ja ho entenc. Però, Mario, jo a vegades veig alguns trailers, sobretot de cinema, que jo dic, no cal que vagi a veure la pel·lícula.
No cal que vagi
a veure la
pel·lícula.
Doncs ella amb aquesta llista, clar, va interactuant amb personatges que necessita interactuar, no? I el Sisko pues, els va interpretant tots molt bé. I a vegades ens passa que Sisko, estàs aquí? Ai, sí, perquè clar, pobra, és que és complicadíssim el que està fent, té molt mèrit.
La durada de l'obra són 80 minuts?
Aproc, sí. Ho vam comptar ahir, sí, uns... sí, més o menys.
Hora i quart, hora i deu,
hora
no?
Hora i quart, sí. Jo crec que ens anirem a hora i deu. Amb els nervis farem 50 minuts, però...
Bé. Sí, jo sobretot, oi? Bueno,
jo però... hora i 10 minuts, aproximadament.
Perdoneu, però jo no ho crec, eh? O sigui, a veure, Mario, tu abans comentaves l'última obra que vau escollir, que vau fer, okay. I jo me'n recordava, en aquell moment me'n recordava de que en aquella vegada vam parlar amb l'autor.
Ah, sí, és veritat.
Coses que vam fer una trucada amb un autor.
No,
o sigui que vosaltres podríem dir, per entendre's, que sou amateurs, però teniu un percentatge de professionalitat, i la Maria no cal dir-ho, perquè tu, Maria, has fet una evolució, cal dir-ho,
sí,
també, una evolució,
sí,
importantíssima. Eh?
Sí,
importantíssima, sí, des del primer doncs que vas pujar a un escenari, a tot el que he anat veient, fins l'últim que has fet abans de que arribi l'alemany, són uns petits salts mortals, eh?
Jo estic molt feliç, Eduard, disfruto molt amb això. Sempre dic, ojalà m'hi pogués guanyar la vida, però al final penso que no, que també està molt bé tenir-ho com a afició i disfrutar-ho fermament. Amb el Juicio a la Zorra, tu saps que vaig disfrutar com una nena. I ara amb el Mario i el Cisco ens ho estem passant molt bé, ho disfrutem. L'obra ha anat creixent molt i el personatge el vas entenent, el vas assimilant, i això és preciós. És molt bonic de viure.
Teniu possibilitats, Mario, de que això, una vegada fet al Teatre de Mirassol, pugui fer un recorregut?
És la intenció, però abans de començar a moure'ns hem d'estrenar per tenir el material per poder moure'l i buscar l'ús, que és el, evidentment és la intenció. Sí, jo crec que és un tipus d'obra que es pot moure, que pot interessar a molts llocs, per la temàtica, perquè és una cosa senzilla de muntar a qualsevol lloc. Jo crec que espero i desitjo que el puguem fer arreu, sí.
Amb aquesta situació que estem vivint no ajuda a determinades coses, aquesta és la veritat, però a la vegada doncs sembla, i ja ho comentava jo abans, que van repetint doncs aquesta frase que la cultura s'atura, pum, 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 pum.
La cultura no s'atura,
molt bé. I sempre doncs xoquem amb aquesta, com ho diríem, una situació que es va repetint, una forma doncs, que a vegades fa una certa pena, que és a l'hora de veritat considerar que no hi ha el suport suficient. Ja no parlo ja exclusivament econòmic, sinó d'espais, etcètera.
Una cosa que hem fet és convidar els familiars dels malalts d'Alzheimer d'aquí a Sant Cugat.
Molt bé.
Perquè ens interessa molt saber la seva opinió sobre l'obra, no? Clar, jo no tinc la proximitat, per sort, d'un cas així, i ens interessa molt aquestes persones que ho viuen en directe, com viuen l'obra i com els hi ressona, no? És interessant de veure això.
És molt interessant, sí, és veritat. Jo estic molt bé. La capacitat del teatre, Mario, quina és en aquest moment?
Doncs la veritat, Mirassol, no t'ho sé dir.
Jo sé que ho sé, Mario, jo lo sé.
Tu saps?
Sí, perquè amb el Juicio de la Zorra, 90, ara estem a 90.
90 persones. Mm. És a dir, que si feu dues vegades l'obra serien 180 persones.
Sí.
Esperant que s'ompli, no?
Sí. Esperem.
Esperem que sí.
Inclús farem temporada.
Sí.
Bueno, jo, mama, jo estic content que hi hagi una mica d'optimisme, perquè ens interessa a tots,
que no falti.
Inclús quan parlem d'una obra d'aquestes característiques. La companyia Avui de Teatre fa molts anys que està funcionant, i amb aquestes fases entremig que són quasi imprescindibles, però veig que Mario, tu i el Cisco, que no defalliu.
No, tenim el teatre molt endins, ens agrada molt, i entre obra i obra que no fem res, perquè no ho fem, ho trobem a faltar, i quan ens trobem diem, escolta'm, hem de fer alguna cosa, hem de començar a moure'ns i buscar textos, i és el que ens passa. O sigui, tenim el formigueig aquí dintre sempre, ens agrada massa fer teatre, si és que es pot dir massa.
No, home, jo penso que és natural.
Ens agrada, ja està. No? Això no es pot evitar.
clar, jo penso que una de les absències dintre de l'acció doncs, municipal doncs seria que aquesta, en el cas d'aquesta obra que feu al Teatre Mirassol, doncs d'aquí un poc temps doncs anés a un altre teatre de la mateixa ciutat.
Bueno, aquí cridem a Valldoreix,
per això, o sigui que es creés aquesta xarxa interna que fes que una obra d'aquesta, doncs per què? I ho dic també perquè en molts casos, malauradament, penso jo, molta gent va a un lloc i no va a un altre. No? Mario, tu què creus?
Sí, 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 sí que és veritat que la gent li costa molt moure's. Igual se'n va a Barcelona a fer, quan es podia, a prendre's una cervesa i és incapaç d'anar aquí a 5 minuts a mirar sol a veure teatre.
No, inclús va mirar sol, però en canvi no va a Valloreig.
Exacte.
Que també és una cosa...
Jo us he de dir que amb l'experiència del Juicio de la Zorra, que el vaig estrenar a Mirasol, i al cap d'un temps el vaig fer a Valldoreix, a mi em va anar molt bé, perquè la gent que no va poder venir a Mirasol per la situació que estem, doncs almenys va poder venir a Valldoreix, i van venir, es va omplir.
Quan tinguem un altre,
Mario.
Quan tinguem un altre espai, que esperem que algun dia el tindrem,
bueno.
No sé si ho veurem, que és la Unió...
No, tant de bo, tant de bo.
Doncs aleshores, probablement, el que es doni és la possibilitat d'aquesta dichosa xarxa interna que faci que una obra determinada d'un grup, doncs a Valloreig, o on sigui, o de Sant Quint al centre, després es pugui fer com a mínim tres. Sí. Clar, si fa tres i resulta que fa dues funcions i en fa sis, doncs escolta'm...
És molta la feina que hi ha darrere d'una estrena. És moltíssima feina, moltíssima. Que sembla que no, que es pugis a l'escenari i ja està. No, hi ha darrere mesos... En aquest cas hem tingut poc temps, perquè no, per la maleïda pandèmia no hem pogut assajar el que voldríem, però hi ha mesos d'assaig i de treball i de...
Hi ha moltes hores.
I això per un dia d'estrena o dos, com a molt, és una pena. És una pena.
En aquest cas, quan vau començar?
Doncs mira, vam començar a fer les primeres lectures, jo crec que abans del...
Abans de la pandèmia. No, però sí, abans de la pandèmia vam començar.
El gener, no?, del 20. O el,
crec que
o
sí.
O el desembre del 19. Vam començar a llegir, a fer lectures i vas venir la...
Però bueno, ja anàvem amb calma perquè jo també estava amb l'altra obra. Te'n recordes que vam dir, bueno, esperem estrenar l'altra obra.
Que vas tenir que aplaçar la primera.
Sí, jo vaig estrenar a octubre i em sembla que a partir d'octubre ja vam començar, no, Mario? En sèrio?
Exacte, sí, sí. En sèrio, sí. El que passa és que fins al... No sé si va ser al novembre que ens van proposar de fer-ho ara.
A l'abril, sí.
A l'abril, al novembre o al desembre. Jo crec que hem tingut, al final, tres mesos així,
sí, sí.
En sèrio. Quan... Sí, no, va ser al desembre que ens van dir, escolta'm, què us sembla l'abril? Ui, a l'abril, en tres mesos, quatre, vinga, va, posem les piles.
Doncs bé.
Ha sigut tot un repte, però l'hem aconseguit.
Doncs ja hem arribat aquí, que és on teníem que arribar. I repetim-ho, la companyia 8 de teatre, quan arribi l'Alemany, de Marta Barceló, es representa el teatre de Mirasol, amb dues funcions, el divendres 30 d'abril i el diumenge 2 de maig. I per tant, jo dic que val la pena, segur, de veure l'obra, i val la pena, a més, per qui la dirigeix i per qui actua. Que és el Maria Vancells per una banda i el Cisco Ruiz per una altra, i dirigeix en Mario Fernández. Mario, Maria, moltes gràcies per haver assistit en aquesta nova sessió de Molta Comèdia, en aquest cas, Molta Comèdia Dramàtica.
Dramàtica, però positiva.
Moltes gràcies, Mario. Gràcies,
Maria. Gràcies,
Eduard. Gràcies, Eduard. Gràcies.
Adeu, jefe.
Adeu.
Bueno, fet una foto sense mascareta. Estem escoltant una música que ha composat a la persona que parlarem a continuació, que és Xavier Pagès Corella. Xavier, bon dia.
Què tal, Eduard? Com estem? Bon dia.
Molt bé. Bé, jo he posat aquesta música, que és una dansa africana de Juan Latino, la teva suite.
Sí, sí, em sonava.
Et sonava, no? Perquè inicialment estava previst que s'interpretaria en aquest concert de Sant Jordi de l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat, però després el concert ha variat en la seva, en el seu programa, sí. I finalment no es farà. Tu acabes de fer ara mateix, acabes de fer un assaig, que no sé si és l'últim.
No, encara ens queda demà.
Que els queda demà, sí. D'aquest concert de Sant Jordi, que ja és un clàssic dintre de la programació de Sant Cugat, del Teatre Auditori. A què ens podries dir d'aquest concert, tal com ha quedat en aquest moment?
A veure, doncs, bueno, certament vam haver d'ajustar el programa per, bueno, qüestions de la pandèmia, intentar que les coses quadressin una mica millor, i bueno, finalment també farem alguna obra meva, però serà una mica més senzilla, que és la Briona, que és una de les, la primera sardana que vaig compondre. Clar, la vaig fer amb 18 anyets, o sigui que ja ha passat bastant de temps, i el que sí que vaig fer
l'orquestra... Tampoc tant, eh? Tampoc tant, Xavier.
Déu-n'hi-do. I doncs el que deia, que ara més tard em vaig fer una orquestració que serà la que tocarem avui, perquè naturalment l'original és per a cobla. I llavors, doncs, a part d'això, que és simplement anècdota, el plat fort del concert és l'obra de Les impressions camperoles, de Joaquim Serra, que és una obra extraordinària, també és originalment per cobla, i ell va fer el mateix també, la va orquestrar al cap d'uns anys, i serà la versió que ens sentirem. I després sentirem música d'Eduard Toldà, Empúries, que és una sardana, però en aquest cas és lliure, no segueix estrictament la forma de sardana, sinó que simplement s'inspira una miqueta a la sardana, però evoluciona, com ell mateix diu, de forma lliure, no? I després una efemèride també que celebrem en aquest concert és el 50è aniversari del compositor Joan Manent, un compositor de casa nostra que no és molt conegut. Gràcies a l'esforç que està fent a l'associació Joan Manent, doncs està sortint una mica de llum, doncs, tota la seva música, i nosaltres participem d'aquesta efemèride també, des de l'orquestra, amb la Kalina Makuta al violí, i tocarem el Caprici número 3, anomenat també català, perquè utilitza, doncs, uns quants temes de música tradicional catalana, entre ells la Pastoreta, per exemple, tractat d'una manera de lliure també, i fins i tot hi ha un moment que se sent alguns girs melòdics com el cant dels ocells, etc. Doncs aquesta obra la sentirem també en aquest concert, meravellosament interpretada per la Kalina, i encara tindrem l'oportunitat de sentir també una estrena, també modestament he fet un arranjament del Pagli Joan, una melodia que aquí a Sant Cugat ens estimem molt, i que jo ja farem que jo tinc en ment de fer-la, perquè fa molts anys que estic treballant aquí a Sant Cugat, amunt i avall, i dic que algun dia ha de caure l'arranjament del Pagli Joan. I ha estat, doncs, aquest any passat, no? Que durant la pandèmia vaig aprofitar el temps que ens sobrava a tots plegats des de casa, i vaig fer aquest arranjament, que està pensat, a més, per ser interpretat per qualsevol nivell d'orquestra, si no només per orquestra professional, sinó que orquestres joves també el poden tocar, amb aquesta voluntat de que sigui, doncs, un arranjament disponible per la ciutat, a qui l'he dedicat, a la ciutat de Sant Cugat, i aquest dia de Sant Jordi, doncs, en podrem sentir la primera interpretació en públic.
Bé, diguem que aquest concert de Sant Jordi, com tu has explicat molt bé, recull una sèrie d'autors tots catalans.
Exacte.
I jo penso que aquest homenatge amb el Joan Manent és absolutament merescut, perquè és un músic, un violinista i un compositor que va ser conegut mundialment, i que en canvi, doncs, des del punt de vista, doncs, de casa, com passa massa sovint, doncs sembla que ha sigut, doncs, com oblidat, no? com marginat.
Malauradament, sí, senyor. I nosaltres estem intentant, doncs, compensar aquest defecte històric, no?, que hem comès des del país, no només amb Joan Manent, sinó amb tants altres artistes, i en general, vull dir que ja sabeu que costa molt de que es reconeguin les coses, i més des de casa, no? Llavors, doncs bé, s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagi persones que estiguin al darrere de que tot aquest patrimoni del nostre país doncs es vagi recuperant a poc a poc i que la, doncs, la gent normal i corrent doncs, puguin prendre consciència més enllà del que són les biblioteques i bé, els llibres d'història, podríem dir, doncs que tota aquesta música doncs, pugui estar en escena, que la gent la pugui escoltar, la pugui gaudir i és el que intentarem fer demà mateix.
Tenim també la Kalina Makuta, que vam escoltar, si no recordo malament, fa dues temporades, amb un concert de violí, i que és...
El concert de violí de Tchaikovsky, si no m'equivoco, va fer.
Exacte.
I el va fer, sí, va ser la primera, el seu debut amb l'orquestra, i ara hi torna una altra vegada amb aquest Caprici de Marín.
Penso que és una gran concertista que penso que pot funcionar perfectament amb aquesta obra i amb qualsevol, no? Amb aquesta i amb qualsevol
sí, toca molt bé.
Que hi hagués. Des del punt de vista personal, tu estàs, com deies abans, molt vinculat a la ciutat perquè des de fa molts anys treballes per una escola de la ciutat. De manera que també vas veient l'evolució que es va produint dintre dels nens i les nenes que comencen i que en canvi després es van creant i surten, m'imagino, bastanta gent que es dedica després professionalment a la música.
Doncs sí, en aquest sentit estic molt orgullós perquè justament és una de les poques feines que conservo a treballar amb l'Orquestra Simfònica de l'Escola de Música Fusió, que ja dic, que fa quasi, no sé, deu fer 16 o 17 anys ja que hi soc, si no més, i clar, jo he crescut junt amb el projecte de fusió, perquè clar, jo quan vaig començar era un director doncs, que tot just començava, no? Estava obrint portes, acabava de finalitzar els estudis, de tornar de l'estranger, d'estudiar, etc. I quan vaig aterrar aquí, a la fusió em van obrir les portes, cosa que vaig agrair moltíssim, i és una feina que de les poques que he conservat tants anys, no? Perquè treballo molt a gust, a la ciutat estic molt a gust també, aquí a Sant Cugat, i això m'ha fet, doncs, tot i que no visc a Sant Cugat, doncs, el fet d'estar vinculat culturalment a través de l'orquestra a la ciutat, doncs, he anat pogut veient com tots aquests joves, que molts són d'aquí, però d'altres també són de la rodalia, han anat passant per l'orquestra, i ara tenim primers intèrprets que fins i tot a nivell internacional, vull dir que l'Elisabet Frank, per exemple, va passar dels primers anys que vaig estar, el primer any crec que vaig arribar encara hi havia l'Elisabet tocant en la flauta, i moltes altres músics que no vull deixar-me en cap, només he posat l'Elisabet perquè és potser un dels casos que des de Sant Cugat el coneixeu potser una mica millor, i a més que estava des del principi, o sigui, quan jo vaig entrar, no? Llavors, entre l'Elisabet i tot, i avui dia, doncs, han anat passant molts, molt, molt joves. I això, la veritat, és que és molt gratificant veure com es van col·locant molts d'ells en el món professional i que, doncs, tu has pogut col·laborar una miqueta a que segueixin aquest camí tan complicat que és la carrera de la música.
Això que acabes de dir de la complicació de la carrera de la música, que hi passa gairebé totes les carreres artístiques, vull dir en el sentit de que sempre es parla de que la cultura doncs, és important, de que la cultura és segura, en aquests moments on vivim la pandèmia, etc. Però la veritat, jo sempre penso, sempre veig, que no acaba, que és com si no acabés d'arrencar, no?, la visió aquesta dels que haurien de ser molt, 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 molt interessats en que això fos d'aquesta manera.
Sí, és complicat, és un tema complicat, i jo suposo que a mesura que van passant els anys un es va fent més crític també, perquè quan un és, no sé, jove, tot va fent i no ho veu en tanta perspectiva, no? I a mesura que vas veient que van passant els anys, no? I tu encara ho veus més que jo, no? Que van passant els anys i que sí, sembla que s'arregli, però no s'acaba d'arreglar com ens agradaria a tots que s'arreglés, no? Llavors, bueno, jo suposo que més o menys les coses van avançant a poc a poquet, però molt, molt a poc, i malauradament en el transcurs d'una vida no sé si tindrem temps ningú de nosaltres de realment veure que la cosa millora el suficient com per quedar satisfets, no? Però bé, en aquest vaixell estem tots, hem de lluitar tots plegats des de cadascú des del seu lloc, vull dir, per exemple, vosaltres ara aquí fent aquesta entrevista parlant del concert, evidentment esteu contribuint a que aquest concert sigui una realitat en quant a que hi hagi públic, en quant a que doncs, tingui l'èxit que es requereix perquè aquestes propostes es tornin a fer i que les persones responsables que estan a les institucions ho recolzin veient que hi ha el públic i que hi ha un resultat, no?, un resultat artístic. Llavors, com deia, vosaltres teniu el vostre paper, nosaltres tenim el nostre paper també de doncs, fer el millor treball artístic que puguem, ens estem aquí trencant les banyes dia a dia doncs, per lluitar contra totes les condicions que tenim ara amb la pandèmia, que encara ens dificulten més les que ja teníem abans, i, doncs, com deia, intentem de que el resultat artístic sigui a l'alçada que realment es mereix una ciutat com Sant Cugat.
Molt bé, jo penso que efectivament tothom està esperant aquest concert, aquest concert de Sant Jordi, de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb aquesta homenatge, diguéssim, a la música catalana, de la que tu també en formes part com a creador, com a compositor. I com has trobat l'orquestra després d'haver-la vist en un temps?
Doncs jo he treballat, la veritat, molt a gust. O sigui, estic treballant molt a gust. Des del primer moment m'he sentit com a casa. Alguns de l'orquestra es coneixia, altres no, però m'he sentit acollit. Jo he intentat fer-ho el millor que he pogut. Estic exprimint al màxim cada segon de l'assaig per aconseguir que realment, com deia, el nivell artístic del concert estigui on jo crec que hauria d'estar. Jo ja dic, l'he trobat l'orquestra en molt bona forma, tothom molt concentrat, amb ganes de treballar, amb ganes d'aconseguir un bon resultat, i com a director la veritat és que no puc demanar més.
Molt bé, Xavier, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, encara que sigui a través del telèfon,
sí.
Però les coses són com són i no podíem fer-ho d'una altra manera. I esperem que doncs, demà divendres al Teatre Auditori a les 8 de la tarda comença el concert, a les 20 hores, i espero que ja estigui, jo m'imagino que està, si no està exaurit, gairebé.
Això esperem, és el que dèiem, no? Que la gent ens recolzi i que faci que sigui inevitable, no?, que pugui haver-hi el concert una altra vegada la propera vegada. Sí, sí.
Perfecte. Sí, bé,
doncs moltíssimes gràcies a tu, Eduard, a tots vosaltres, a tot l'equip del programa.
Moltes gràcies.
I bé, ens veiem, suposo, demà al concert.
Jo us veuré segur.
Molt bé. Perfecte, moltíssimes
moltes
gràcies.
Adéu, Xavier.
Vinga, bon dia. Adéu. Adéu.
Estàvem escoltant Schubert perquè, en principi, a la programació del concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat estava previst a la novena de Schubert, però això ha canviat, com hem escoltat, amb tota aquesta programació de música d'autors catalans. I parlem de l'agenda del cap de setmana, que té coses molt interessants. Avui, com sempre, a les 19, al Bocamoll de Torreblanca, Selma Bruna, que va estar aquí en aquest programa fa un mes aproximadament, veu i guitarra, Apeles Carot, veu i violí i mandolines, i Josep Cordobés, percussió i bateria. El divendres, demà, a les 20, al Teatre Auditori, concert de Sant Jordi de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Xavier Pagès Corella, amb la solista polonesa de violí Kalina Makuta. I el dissabte, a les 7, a les 19 hores, jam al Bocamoll de Torreblanca, amb l'Escola de Música Tradicional. És una reunió, una jam, que puguin participar a qualsevol. I diu, es presenta, porta el teu instrument per tocar tots plegats. O sigui, ja ho sabeu. De totes maneres, penseu que hi ha una reducció bastant de bastanta gent dintre la capacitat i, per tant, s'ha d'apuntar, s'ha de registrar prèviament. I a les 20 hores, a les 8, a la nau de Valldoreix del dissabte, es farà el mòdul 34 de Guido dei Mattioli, presentat per la companyia Magma 2011. El diumenge, a les 12 del matí, al Teatre de Mirasol, a Trapassons, de la companyia Patagua i Sergi Sagristà. Es tracta d'un programa, una programació infantil que pot interessar a moltíssima gent. I també a les 18, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori, Estat d'Emergència, producció nacional de circ. Aquest és un espectacle molt complex, molt gran, per un seguit d'artistes emergents escollits per la seva excel·lència acrobàtica i les seves habilitats interdisciplinàries. És una producció compartida del Festival de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat, i en aquest cas intervenen molts teatres de tot Catalunya, entre ells, evidentment, el Teatre Auditori de Sant Cugat, però hi ha el Teatre Municipal de Girona, o la Fira Trapeci, o la Central de Circ Principal de Sabadell, o el Teatre Atlàntida de Vic, el Teatre Principal de Sabadell, el Teatre Cursal de Manresa, el Teatre Josep Maria de Sagarra, Santa Coloma de Gramenet, etc, etc, etc. Però us vull dir una cosa que sembla molt interessant i que potser no s'ha publicat excessivament. I es tracta d'un concert que es farà, sí, que està gravat i que es passarà amb un enllaç de concert que és de l'Albert Colomar piano, Mariona Baulies flauta i Nil Tena flauta i piccolo. Aquest és un concert que es va gravar en la mateixa aula magna del Conservatori i que es titula L'Europa dels darrers 100 anys. I amb música de Philippe Gobert, de Piet Swerts, de Goffredo Petrassi, de Herman Biffling i d'Otar Taktakisvili. Es tracta d'un concert que, com dic, es pot veure per streaming, es passarà per streaming, i el podeu veure, està gravat al YouTube, entreu a YouTube. Jo diria que, si us puc dir tota la fórmula per entrar, però si entreu a YouTube senzillament i poseu Duo Grona, segur que podreu arribar a tenir aquest concert que es farà el diumenge, dia 25, a les 7 de la tarda. Recordeu, es tracta d'un concert que ja ha estat gravat en el propi aula de l'aula magna del Conservatori de Sant Cugat. Mariona Baulies és santcugatenca i en aquest moment està treballant a Bèlgica amb la seva feina, que és violinista. I us deixo ja amb la música, en aquest cas, d'aquest grup, d'aquest trio, amb aquest trio que fa aquest concert de l'Aula Magna, amb música de Gobert. És amb streaming, que ja sabeu que ho podeu escoltar i ho podeu veure. I fins la setmana vinent ens veurem i segurament tindrem també gent d'aquí. Gent que prepara teatre per fer a la Floresta, al Casino de la Floresta. Adeu, fins la setmana vinent.